Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Avui comença a l'Aràbia Saudita la Supercopa d'Espanya de futbol. No ens posarem les mans al cap ni ens posarem estupendos per aquests estranys fets que passen al futbol. La bestiesa de disputar un títol espanyol a un estadi àrab i que tothom calli. O que tothom dels qui haurien de xerrar calli. Hem idolatrat a Can Barça un jugador únic, inigualable, indiscutible, el millor del món, el millor de la vida i el millor de la història, que es diu Leo Messi, que no va utilitzar el català mai, ni gairebé per dir bon dia. Bruce Springsteen ha parlat en català més que Messi i no ha passat mai res. Però això és el futbol. Ara juga una competició espanyola a Aràbia sense passar cap control de qualitat. Ho van explotar Luis Rubiales i Gerard Piqué, entre d'altres, van omplir les butxaques de la Federació de Dòlars Saudís, ni el govern d'Espanya ni l'oposició en van dir res, van mirar cap a un altre cantó i confirma que és més fàcil portar la Supercopa espanyola a l'Aràbia Saudita que a la Romareda de Saragossa. I cap a allà hi anem tots, cap a l'Aràbia Saudita, mitjans de comunicació, clubs amb els seus futbolistes, sense que ni un alci la veu, entrenadors, àrbitres, aficionats, federatius, i els aficionats, amb recomanacions dels clubs com les del Barça, que a través del seu web han pogut llegir. Es demana tenir respecte i prudència en els comportaments en públic i en les demostracions d'afecte. Respecte i prudència, comportaments en públic i demostracions d'afecte. Recordem que l'Aràbia Saudita és un país on l'homosexualitat està penada amb la mort i les dones no poden escollir la seva parella o casar-se amb llibertat. Han de fer tot toc a la porta dels pares i demanar permís. Del pare. Continua el Barça. El comportament indecent, incloent-hi qualsevol acte de caràcter sexual, podria tenir conseqüències legals pels estrangers. També poden ser motiu de sanció les relacions entre persones del mateix sexe i les mostres del suport del col·lectiu LGTBI, fins i tot a les xarxes socials. Això és una nota pública que fa el Barça a través del seu web als seguidors que vagin a l'Aràbia Saudita. No té cap sentit dir que si es porta el Barça a jugar a Qatar o a l'Aràbia Saudita és perquè els estem educant en una voluntat oberturista, però després es demana evitar les mostres d'afecte i el suport al col·lectiu LGTBI. El problema és que es diu que aquestes recomanacions han estat redactades per la Federació Espanyola de Futbol, passades als clubs, que els clubs ho han penjat, en aquest cas el Barça, i que tot surt per indicacions de l'ambaixada d'Espanya a Riad. Un té la sensació que, en general, en aquesta vida vols demostrar que ets molt progre fins que et toca la butxaca. Són les 82 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 10 de gener del 2024.
I avui la pluja arribarà a qualsevol punt del país, sobretot durant la tarda, amb una cota de neu al voltant dels 1.000 metres, i al migdia serà més fred que ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, es registren incidències en punts complicats de la xarxa viària. En hora punta, un accident a l'AP7 a Santa Perpètua fa tallar dos carrils en sentit Girona i encara continua part de la via tallada a la B23 entre Sant Just i Sant Joan d'Espí en sentit sud, provocant molta congestió tant a la sortida de Barcelona com al tram habitual des de Molins de Rei durant més de 7 quilòmetres.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ara de seguida parlem del ple del Congrés d'aquest matí, la primera cita clau de la legislatura. Tot apunta que Junts per Catalunya votarà no als decrets del govern espanyol i que, per tant, podria fer trontollar la majoria de la investidura al primer revolt. Què votarà finalment Junts? Ara li preguntarem a la portaveu al Congrés, la Míriam Nogueras. Després parlarem també de les noves declaracions impresentables, novament, de Luis Rubiales, cada vegada més a prop de Vox. Però abans, avui arriba l'esperadíssim canvi de temps que ha de regar bona part de Catalunya. Per fi, després de gairebé 4 mesos, descarrega un episodi de pluja generalitzat a Catalunya que escombrarà pràcticament totes les comarques. No serà la gran llevantada que ens caldria per començar a plantar cara a la sequera, però sí que deixarà quantitats d'aigua notables en alguns punts on és molt necessari l'aigua. Sapiguem la situació a aquesta hora del matí, a les 8 i 4 minuts.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
On plou a aquesta hora del matí i com evolucionarà aquesta pluja?
Doncs ara mateix està plovent a la Segarra, a l'Anoia, a l'Alt Penedès, també hi ha ruixats febles cap al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Vallès Oriental. De fet, ara al matí es repetiran aquests ruixats més dispersos, sobretot en punts de la costa i del prelitoral central i també comarques de Ponent. Després, a mesura que avanci al matí aquesta pluja, guanyarà terreny, sobretot comarques de Lleida, de Tarragona, el Pirineu i també comarques de Girona, i a primera hora de la tarda plourà pràcticament tot el país, i després, a mesura que avanci la tarda, aquesta pluja quedarà més concentrada a les comarques de Girona, amb una cota de neu que estarà al voltant dels 1.000 metres, tot i que puntualment podria baixar per sota. Segons els models més optimistes, es podrien acumular fins a 40-50 litres per metre quadrat a les comarques de Girona i entre els 10 i els 20 a la resta del país, i això farà que la temperatura al migdia quedi més frenada que ahir. Per tant, tindrem un migdia de cru hivern amb màximes que es mouran entre els 4 i els 9 graus.
I la pluja ha vingut per quedar-se o no?
Demà encara continuaran aquest ruixat, sobretot a les comarques de Girona i també de Barcelona, i atenció que demà baixa la cota de neu. Se situarà entre els 600 i els 800 metres, o en algun racó del Pla de Lleida, l'interior de les Terres de l'Ebre, podria baixar per sota dels 400 metres. Fins i tot hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per neu al Berguedà, Osona, al Ripollès, també cap al Moianès, al Vallès Oriental, Lluçanès, Selva, Garrotxa i l'Alt Empordà, amb acumulacions demà de fins a 10 centímetres a partir de 800 metres, o a partir dels 2.030 centímetres. Això és molt bona notícia
molt
pel Pirineu
notícia,
de Girona, que el tenim totalment pelat i que necessitem que arribi aquesta neu, i podria acumular fins a aquests 30 centímetres a partir de 2.000 metres. Això seria de cara a demà i a la banda del Pirineu gironí.
Bona notícia pels esquiadors, però també molt bona notícia pel territori, perquè evidentment aquesta neu es desfarà i és aigua pel futur.
Exactament.
Ara ho deia la Mònica, les pluges d'avui amb prou feines faran pessigolles a la sequera, però sí que permetran allargar uns dies més les reserves d'aigua i, per tant, posposar en principi l'entrada en emergència de tota l'àrea que veu del sistema Ter Llobregat. Ara bé, he de dir que és un trist consol, perquè el govern manté que l'enduriment de les restriccions per la sequera es farà aquest mateix mes de gener, no el dia 16, tal com estava previst, però potser una o dues setmanes més endavant. La pluja d'avui serà un baló d'oxigen gairebé imperceptible per uns pantans que han estat secs i pelats. En té més dades Eudald Martínez.
Sí, perquè l'entrada en emergència a l'àrea de Barcelona i de Girona està prevista un cop els 5 embassaments que formen part del sistema Ter Llobregat baixin dels 100 hectòmetres cúbics. En aquest moment ja es troben als 104 hectòmetres cúbics. I quant temps es triguen a consumir aquests 4 hectòmetres restants? Doncs agafant les dades de consum dels dos últims mesos en aquesta àrea, el temps mitjan que s'ha gastat cada hectòmetre cúbic oscil·la entre els 3 i els 4 dies. Això vol dir que sense les pluges de les properes hores, a les capçaleres del riu Ter Llobregat, les noves restriccions haurien arribat en un termini màxim de 16 dies o bé en 12, en cas que els consums haguessin sigut més elevats. Ara bé, el govern admet que encara que plogui, serà difícil allargar l'entrada en emergència més enllà d'aquest mes de gener. Recorden que part de l'aigua que caurà aquests dies serà en forma de neu i que, per tant, no arribarà als embassaments fins d'aquí a setmanes o fins i tot mesos.
Encara que sigui molt benvinguda, la neu que esperem per avui i la que ja ha caigut els últims dies al Pirineu també pot provocar alguns ensurts. Per exemple, a Tredòs, a la Vall d'Aran, una jove esquiadora ha acabat ferida greu després de ser arrossegada per una llau. La van rescatar en helicòpter, està ingressada a l'hospital. Més enllà de la neu i de les pluges, avui torna a fer molt fred. Des que ha començat l'any, els termòmetres s'han anat desplomant de mica en mica i els últims matins han estat especialment gèlids. Però les temperatures tan baixes d'aquests últims dies contrasten amb la bonança de l'any passat. No en va, el 2023 ha estat l'any més calorós des que s'entenen registres. El Servei del Canvi Climàtic Copernicus de la Unió Europea calcula que hem registrat les temperatures més altes dels últims, no és broma, 100.000 anys. 100.000. Un fenomen que els experts atribueixen directament al canvi climàtic.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8-9 minuts, ho avançàvem a l'inici. Pedro Sánchez pot encaixar aquest matí la primera derrota de la legislatura. El Congrés dels Diputats vota avui 3 decrets clau perquè el nou govern espanyol comenci a caminar. Però la Moncloa no ha pogut lligar els suports necessaris perquè tirin endavant aquests decrets. Després d'una nit de negociacions agòniques, de moment, Junts sembla que manté el no i evidencia que el camí d'aquesta legislatura serà tortuós. A hores d'ara, tot apunta que els del president Puigdemont faran valer els seus 7 vots per tombar tots 3 decrets. Un que modifica la llei d'enjudiciament criminal, un del Ministeri de Treball i un altre en tot el paquet de mesures anticrisi. No són textos menors. Si acabessin a la paperera, el govern espanyol no podrà pujar les pensions, bonificar el preu del metro i autobusos, mantenir la gratuïtat de Rodalies o rebaixar l'IVA de la llum i d'alguns elements bàsics. Tot això és el que hi ha en joc aquest matí, però el PSOE no ha aconseguit desfer les reticències de Junts ni arrencar l'abstenció del PP, un moviment que també permetria l'aprovació d'aquest reguitzell de mesures. De fet, el PSOE ni tan sols han amarrat els vots de Podem, que votaran en contra, ja ho han anunciat, dels 2 decrets. El PSOE és conscient que el primer examen de la legislatura té tots els números de ser suspès i per això avui La Vanguardia i El País expliquen que estudia la possibilitat de retirar els textos. D'aquesta manera evitaria que el Congrés se'ls carregués i guanyaria temps per replantejar-los i tornar-los a renegociar amb Junts i Podem. De fet, es planteja canviar els decrets per diversos projectes de llei. Pot semblar un matís legal menor, però no ho és, perquè un projecte de llei es pot esmenar i, per tant, Junts i Podem tindrien més marge per fer-se els seus. En canvi, un decret és un tot o res. O s'aprova sencer o es tomba. A hores d'ara tot penja d'un fil i, per tant, pot passar qualsevol cosa. El ple arranca d'aquí a 50 minuts, a les 9, però les votacions no seran fins a les 5 o les 6 de la tarda. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Moncloa fa càlculs del que suposaria perdre les votacions d'avui per la butxaca dels ciutadans. Els primers, els pensionistes, que quedarien sense l'increment del 3,8%. La pujada mitjana prevista aquest 2024 era de 52 euros al mes. Totes les mesures del transport també decaurien. Això és el final de la gratuïtat de Rodalies i les bonificacions de l'Estat a metros, ferrocarrils i busos urbans. Factures concretes, la de la llum, que es dispararia al voltant d'un 20%, passaria de 44 euros de mitjana a 53. Això, entre d'altres, perquè qui més hi tenen a perdre són les famílies vulnerables, perquè quedarien sense el paraigua legal de l'escut social. Els debats al llarg del matí al Senat, de manera excepcional, perquè hi ha obres al Congrés dels Diputats. La sessió es farà amb problemes evidents. No hi ha 350 escons a l'hemicicle del Senat amb els corresponents aparells per votar. Les votacions no s'esperen fins a mitja tarda perquè els debats s'allargaran al voltant de 8 hores.
A les últimes hores, a la negociació dels decrets s'hi ha afegit un altre element, com facilitar el retorn de les empreses que van marxar a l'octubre del 2017 de Catalunya. Junts i el PSOE van pactar que treballarien perquè tornessin, però ahir Junts va anar més enllà amb una proposta que va agafar el PSOE a contrapeu. Volen sancionar les companyies que es neguin a fer marxa enrere. La idea ha aixecat tanta polseguera, avui surt a la portada de tots els diaris de Madrid, que Junts l'ha matisat, diu que no es tracta de multar totes les empreses, sinó de fer complir la llei de societat de capital, la que obliga una companyia a instal·lar la seva seu social allà on té el gruix de les oficines. Ens ho explica la Laia Colomer.
Sí, exacte. Fons de Junts per Catalunya asseguren que en cap cas l'objectiu és sancionar totes les empreses, però sí que reconeixen que n'hi ha d'haver per les més grans, les referenciades a la Comissió del Mercat de Valors i la Competència. Els de Carles Puigdemont demanen reforçar els articles 9 i 10 de la Llei de Societats de Capital, que diuen que els domicilis han de ser el mateix lloc on hi ha la direcció o l'administració, o bé el principal establiment. Això després que tant dilluns com també ahir insistís sinó en la proposta de premiar fiscalment les empreses que vulguin tornar i multar les que no. El portaveu del partit, Josep Rius, ho deia a Ser Catalunya.
Que, per exemple, podran tenir doncs, algun tipus de benefici, del benefici fiscal si tornen, i totes aquelles que van mantenir la seva seu social a Catalunya, i que només aquelles que siguin molt poques que no ho vulguin fer, doncs que llavors sí, es contempla la possibilitat de que puguin ser sancionades.
Una proposta, però, que va generar crítiques dins les files de Junts mateix. En declaracions a El Periódico, Xavier Trias va rebutjar tant premiar com castigar aquestes empreses.
Gràcies, Laia Colomer. En tot cas, el PSOE creu que la petició de Junts és pràcticament impossible de satisfer perquè la normativa europea dona llibertat a les empreses per establir-se on els hi roti. De fet, a Catalunya el govern tampoc veu la proposta amb bons ulls. Ara bé, al Palau de la Generalitat no els grinyolen les sancions a les empreses que no vulguin tornar, sinó la idea de premiar les que sí que ho facin. Creuen que és un disbarat i entenen que seria un greuge pels milers d'empreses que no van tocar el dos durant la tardor de l'any 2017. Adrià Santa Susagna.
El govern creu que és sorprenent que es busqui la manera de facilitar amb incentius fiscals que tornin les empreses que van marxar durant el procés. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, diu que no se les pot premiar després que toquessin el dos i que seria un gest molt lleig de cara a les empreses que no van cedir a la pressió per canviar la seva seu social.
No considerem oportú i que no es poden donar incentius a les empreses que van treure la seu social, aquelles que ho van fer, perquè això seria una penalització per a aquelles que la van mantenir. I per tant, crec que és important tenir clar el context. Recordem que Catalunya és un país obert a la inversió de tot el món. La lògica indica, i ja es queda així recollit, que la seu social sempre ha d'estar allà on les empreses tenen els equips directius i la seva principal activitat.
Sobre els tres decrets que es voten avui al Congrés, el govern és partidari d'aprovar-los perquè no decaiguin totes les mesures anticrisi que beneficien a milions de catalans.
La proposta de Junts també ha irritat aquí a la Generalitat Valenciana, que ha sortit a correcuita a advertir que la combatran. Home, i la pregunta és, per què s'hi oposen amb tanta fermesa? Home, 2017, pràcticament un miler d'empreses catalanes van traslladar la seva seu social al País Valencià, algunes com CaixaBank o el Sabadell. Els mateixos empresaris també rebutgen la proposta, la patronal COE la qualifica directament de comunista. Ho deia el seu president Antonio Garamendi a Radio Nacional d'Espanya.
Yo creo que es la mejor forma para que no se cree ninguna. O sea, digo, con toda sinceridad, es decir, las empresas tenemos el derecho a instalarnos, a invertir donde queramos. Lo otro se llama regulación en vena y lo otro se llama, pues no sé, yo, se llama comunismo, no sé cómo se puede llamar, pero es volver, no sé, a lo peor.
Jesús. A Catalunya, Foment del Treball creu que multar una empresa perquè es nega a tornar a Catalunya no és acceptable i la Cambra de Comerç demana ajudar-les, no sancionar-les. Ho defensava el president de l'entitat, Josep Santacreu.
I hem de fer tot el que puguem i quan més en positiu fem, millor. A priori em costa d'entendre que hi hagi una postura de voler penalitzar que algú torni quan aquí el que hem de fer és consolidar al màxim possible l'estructura empresarial de les empreses d'aquí, no?
Aquesta proposta de Junts tampoc ha agradat gens a algunes ràdios de Madrid. A Onda Cero, Carlos Alsina avisa que si el govern d'Espanya compra les exigències de Junts, haurà de donar la cara.
Multar a las que se fueron y incentivar a las que regresen. Pero el problema no era la cuestión perjudicial del decreto ese ómnibus. Pero el problema no era la invasión de competencias en Cataluña. Dice, bueno, pero quiero ver yo al ministro Cuerpo, ministro de Economía, debutante, ministro, hacer pedagogía sobre las bondades de que el gobierno de un país se dedique a perseguir a las empresas que no tengan su sede social en la región que el gobierno decida. Quiero verle hacer pedagogía sobre el por qué ha de ser discriminada una empresa por haber cambiado en su día de sede social y no querer ahora descambiarla.
Carlos Herrera, la COPE, creu que la proposta de Junts per Catalunya és una barbaritat i carrega contra el portaveu del partit, Josep Rius.
Y ahora toda esta patulea de individuos quieren que esas empresas vuelvan y si no vuelven se les multe. Bueno, ¿y por qué no multamos también a los ciudadanos particulares que se fueron de Cataluña? Porque algunos también se fue. Y decidió irse a vivir a Sevilla o a Madrid. Y apuestos. Oiga, vuelva usted a Cataluña. No, mire, es que no quiero. Multa. Pero bueno, ¿pero de qué estamos hablando? En la Europa, con la garantía de libertad de movimientos de personas y de empresas, de soberanía y seguridad jurídica. Pero es que esto lo ha justificado y lo ha pedido así un señor que se llama Josep Rius, que es el portavoz de toda esa chusma de Junts pel Fricandó y la madre que los trajo.
I a Ràdio, Federico Jiménez Los Santos defineix així els presumptes aliats del govern espanyol al Congrés i aprofita per criticar la proposta de Junts per Catalunya.
Hoy lo que vamos a ver es la colección de delincuentes facinerosos, enemigos de España, terroristas, comunistas y golpistas que son el soporte único de este gobierno. Ayer sale El Cuerpo del Delito y Pili Juerga y hablan de la seguridad jurídica de perseguir a las empresas o de incentivarlas, que no sé qué es peor. Es decir, discriminar a las empresas en España según si están en Cataluña o no. Por si alguien no se había dado cuenta de que depende de Cocomocho, de la banda del Cocomocho, de que Sánchez depende y solo depende de eso.
Sí, com sigui, i malgrat el que diu Jiménez Los Santos, la negociació en Junts per Catalunya continua, per això de moment el PSOE s'estalvia criticar públicament Carles Puigdemont i els socialistes només disparaven bàsicament contra el PP. Míriam Nogueres, portaveus de Junts pel Fricandó al Congrés. Bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Es quedes preparada quan sent això, segons quins qualificatius, imagino, no?
Sí, bueno, jo, òbviament, respecto totes les opinions que s'han anat escoltant, inclús la dels periodistes espanyols, que tampoc a mi personalment m'importen, però també agraeixo l'oportunitat, perquè el que faré jo és explicar, no opinar, sinó explicar la proposta que hi ha sobre la taula. I la proposta és molt senzilla, i és la llei de societats de capital, en el seu article 9 i 10, deixa clar que les empreses han de tenir la seva seu allà, on hi ha la seva activitat majoritària, i nosaltres el que estem negociant, i no d'ara, sinó des de fa mesos amb el PSOE, és que reforcin aquests dos articles, bàsicament perquè la gent recordi que existeixen aquests dos articles on es diu que la seu ha d'estar en el lloc on hi ha l'activitat majoritària. També demanem que es garanteixi el compliment de la llei. Demanem que totes aquelles empreses que poden acreditar que compleixen la llei, per tant, les que s'han quedat i també les que vulguin tornar, puguin tenir incentius fiscals. Però per què demanem incentius fiscals? Nosaltres ens vam passar tota la legislatura passada demanant que hi hagués ajudes a les petites i mitjanes empreses, que representen el 99,8% del teixit empresarial de Catalunya, que estan patint des de fa anys i que estan collades des de fa anys. I toca que les empreses de Catalunya tinguin aquests incentius. I quan parlem de les sancions, el que diem és que aquelles grans empreses espanyoles que estiguin subjectes a la CNMC o al Banc d'Espanya compleixin la llei. Com fan les pimes, que compleixen la llei, i si un dia es passen de mitja hora no presentar un paper, els hi cau tota la sanció a sobre. Doncs nosaltres demanem que aquelles empreses que no compleixin la llei, no que no tornin, que no compleixin la llei, hagin de ser sancionades, les grans empreses subjectes a la CNMC o al Banc d'Espanya. I el que sí convido és a totes aquestes persones que han opinat que opinin sobre la base real, i la base real és la que acabo d'explicar.
El PSOE comprava aquesta idea o no?
Amb el PSOE estem negociant aquesta idea.
Encara, eh? O sigui, malgrat tots els malgrats, es continua negociant aquesta idea, eh?
Nosaltres, ni ara que estem negociant, ni la legislatura passada, que mai vam dir que no volíem negociar, van ser els que ara sí que negocien amb nosaltres, que no volien negociar amb nosaltres. Nosaltres no deixarem de negociar absolutament res, i això continua sobre la taula. I en alguns punts ja estem d'acord, però en d'altres no, i per tant ha de seguir la negociació.
Val, per entendre'ns, definitivament Junts per Catalunya avui votarà no.
Jo crec que aquí tots, o la majoria, estem d'acord que les coses no s'han fet bé. El nostre acord polític entre el PSOE i Junts és clar, i és que res es tornarà a fer com s'havia fet fins ara, i que nosaltres no venim amb l'estabilitat compromesa. I sobretot que cap dels vots de Junts serà a canvi de res. Per tant, s'han equivocat i no s'ha fet bé. És veritat que en les darreres hores hi ha hagut una negociació intensa, i per tant sí que hi ha la possibilitat que les coses es facin bé, però ara mateix nosaltres seguim en el no. També crec que hi ha temps de rectificar, que el govern espanyol està a temps de rectificar, i nosaltres els hi hem deixat clar que si ells ens presenten un reial decret amb les mesures socials sense trampes, els hi votarem a favor, perquè abans escoltava, no recordo qui era, parlar de que un no o que decaiguin els reials decrets suposaria la fi de totes aquestes mesures socials. No. Demà al matí el Consell de Ministres pot aprovar un nou reial decret amb les mesures socials sense les trampes, i té els vots de Junts per Catalunya.
Per tant, avui votareu que no i veurem què pot passar.
De moment nosaltres seguim, com hem dit des del primer dia, quan es van aprovar aquests reials decrets en el Consell de Ministres, uns el dia 19 de desembre i l'altre el dia 27, que no es comptava amb els vots de Junts.
Val. Si tomben aquests tres decrets, decauran mesures tan imponents, com dèiem, com la gratuïtat de Rodalies, la revalorització de les pensions, la rebaixa de l'IVA de la llum. No es preocupa que això els passi factura entre els seus propis votants?
Nosaltres, haig de dir que amb tots els agents que hem anat parlant i hem anat negociant, jo crec que tothom està molt, molt alineat. Insisteixo, si es fa un nou reial decret demà passat es pot votar. És a dir, el risc aquest està absolutament a les mans del govern espanyol. Respecte al tema del transport, que també ha entrat a les negociacions, ara mateix la bonificació va a càrrec tant de l'Estat espanyol com de la comunitat autònoma, en el nostre cas Catalunya. Nosaltres el que sí que demanem és que aquesta bonificació que presenta el govern espanyol sigui pagada íntegrament per l'Estat espanyol. Però quan tu mires els números, és preocupant, perquè de la bonificació que havia de pagar l'Estat espanyol el 2023 encara no ha pagat ni un sol euro. És a dir, avui es presenta un reial decret en el que s'amplia una mesura que encara no s'ha cobrat de l'any 2023. Per tant, de moment, tot això està sent a càrrec dels operadors.
I no teniu por que si posen les coses difícils al govern d'Espanya, el PSOE intenti dilatar la tramitació de la llei d'amnistia, per exemple?
No. Jo entenc que tothom és responsable i que tot això és molt més seriós. Per tant, nosaltres ara estem parlant de tres reials decrets. El que hem fet nosaltres és presentar mesures que són absolutament assumibles, que són modestes.
Una és aquesta. Ens pot explicar quines són les dues que falten?
No, n'hi ha moltes més. Nosaltres ens hem intercanviat molts papers, però te'n poso algun exemple. Per exemple, el tema de l'IVA de l'oli. Per nosaltres és important que l'oli, que ha patit les conseqüències tant de la sequera com de la pujada de preus, pugui estar, com ja estan altres elements, estiguin a l'IVA zero. Ja està passant això. Això s'ha negociat, s'està parlant. Si les coses s'haguessin fet bé des del principi, si no hi hagués hagut una aprovació en el Consell de Ministres sense tenir garantits els vots de Junts, jo estic convençuda que ens hauríem posat d'acord. I quan parlo de trampes també, perquè sí que és cert que es manté l'IVA reduït en la factura de l'electricitat i el gas, però només dos mesos més. Nosaltres el que demanem és que s'allargui. D'aquí dos mesos es pujarà la factura de la llum i tot això va a càrrec del consumidor. I nosaltres el que demanem és que es deixi d'acollar les famílies, es deixi d'acollar les petites i mitjanes empreses i es tingui en compte la singularitat de Catalunya. Mm-hmm. És una de les altres peticions que fem. També en mesures de justícia hi ha una digitalització de l'administració, però no hi ha els recursos per fer-ho. I a la conferència sectorial que es va fer de justícia l'any 2022 es va imposar un repartiment que no és equitatiu, perquè a Catalunya tenim competències que no tenen altres comunitats autònomes. Es prenen decisions que depenen de nosaltres, per tant no respecten ni les nostres competències ni els recursos que necessitem per fer-ho. Si el govern espanyol presenta un reial decret amb les mesures socials sense trampes, nosaltres hi votarem a favor. Si presenten un reial decret que respecta les competències de Catalunya, hi votarem a favor. Mm. I si ens dona els recursos, no que volem nosaltres, els que pertoquen a Catalunya, hi votarem a favor.
Acabo amb una última pregunta. Deia abans, quan li preguntava si això podia dilatar per part del PSOE la llei d'amnistia, em deia, escolti'm, això s'ha de ser molt més seriós amb tot plegat i amb el que està passant. Clar, per tant, també s'ha de ser molt més seriós si jo li pregunto si això podria ser l'avançada per part de Junts de tombar els pressupostos generals de l'Estat.
Nosaltres, i em torno a remetre al nostre acord, nosaltres anem acord a acord. Si el govern espanyol s'asseu a negociar amb nosaltres els pressupostos i ho fem en marge, jo estic convençuda que podem arribar a un acord.
D'acord.
És a dir, nosaltres avui estem parlant de tres reials decrets i quan toqui parlar de pressupostos... Jo només espero que les coses es facin molt diferents de com s'han fet amb aquests reials decrets.
Míriam Nogueres, moltes gràcies i sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Portaveu de Junts per Catalunya. Bon dia. Aquí al Món RQ, finalment, en principi, votarà que no. Es votarà que no, ara, però diu que que això podria ser que com és un decret llei, demà es podrien fer aquestes esmenes i automàticament rectificar i automàticament votar-ho. Com dèiem, el PSOE podria salvar el no de Junts si arrenqués una abstenció del PP, però els populars ja han dit que res, que cap flotador pel govern d'Espanya. Això sí, més endavant, els Alberto Núñez Feijóo rescataran les mesures anticrisi del PSOE que sí que els han agradat perquè acabin tirant endavant. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el PP juga a fer equilibris entre castigar Sánchez i ajudar la butxaca dels ciutadans. Per això avui dirà no a les propostes anticrisi del govern espanyol, però es planteja rescatar-les més endavant. Si avui no surten els números, i per tant si avui es tomben els decrets, d'aquí a uns dies els populars presentaran al Congrés les mesures que més els agraden. Feijóo admet obertament que això d'avui és per escarmentar la Moncloa.
Aquello en lo que estamos de acuerdo, nosotros lo salvaremos. No acudiré al rescate de Sánchez, pero sí estaré para favorecer a la mayoría de los españoles en sus problemas, en sus necesidades y en la defensa de sus intereses.
Per cert, ara el PP suavitza la proposta per il·legalitzar els partits que impulsin referèndums. Feijóo concreta que només serien casos extrems i admet que es van explicar malament.
De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el periodista de la CNN i col·laborador del Món RQ, Miquel Vera.
Pedro Sánchez torna avui al Congrés dels Diputats amb els deures de Nadal sense fer. A hores d'ara no té garantits els suports als tres decrets que havien de ser la posada en marxa social del mandat. Amnistia a part. Sense el suport de Junts, en Podem fins als difícils, i el PP amagant el sentit d'estar sota la catifa, l'única esperança és un cop de sort. A aquestes altures, això tampoc s'hauria de descartar. Queda dit que Feijó va començar la setmana amb bons propòsits, com les dates recomanen. Ho va fer prometent que seria una xarxa de seguretat pels ciutadans, i va insinuar una abstenció. Finalment, hi haurà xarxa, però no per garantir pujades de pensions o descomptes de rodalies, sinó per repescar del naufragi els decrets que, a ulls del PP, es podrien aprofitar en un futur proper. Si bé la investidura de Sánchez va ser un digne exemple de la reivindicada resistència del president, el ple aquest dimecres pot acabar a la deriva, com un mal epíleg de Tierra Firme, el seu segon llibre. Serà un any llarg, animat, per si no n'hi hagués prou, per una triple gimcana electoral i l'economia aguantant la respiració.
Són 8:45, malgrat les discrepàncies entre Junts i el PSOE, el Congrés a Barcelona es continua cuinant un possible acord de govern entre Xavier Trias i Jaume Collboni. Ara bé, el pacte no es pot donar encara per tancat, i si es tanqués, l'última paraula la tindrien les bases de Junts per Catalunya, que s'ha compromès a consultar la militància abans de firmar res. Ho va confirmar ahir el president de la Federació del Partit a Barcelona, Joan Rodríguez, en una carta adreçada a les bases. I ara tenim l'altre tema, que és el Luis Rubiales, que continua disparant a tort i a dret contra el govern d'Espanya i contra les jugadores de la selecció. Després de parlar per dos canals de l'extrema dreta, aquesta matinada l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol ha donat dues entrevistes més. Una a OK Diario i l'altra a l'Espanyol. Luis Rubiales insisteix en la seva versió del petó a Jenny Hermoso a la final del Mundial de Futbol Femení i ara diu que si la jugadora va mentir quan va dir que no havia estat consentit va ser per les pressions de les ministres, atenció, d'Unides Podem.
Claro que ya lo pasaría mal en Ibiza. Bueno, creo que lo pasó muy bien y también mal por las presiones, pero las presiones no venían de mí, las presiones eran públicas. Teníamos a toda una vicepresidenta, alguna ministra diciendo barbaridades, ¿no? Entonces yo creo que la presión, sobre todo de la extrema izquierda, fue fundamental y de muchos medios.
Una clara il·lusió a Yolanda Díaz, a Irene Montero i a Ione Belarra. Rubiales també assegura una vegada més que el seu cas va servir per tapar les negociacions del PSOE amb els partits independentistes. I no només això, sinó que també diu que la polèmica del petó va evitar que es parlés d'altres notícies com l'intent d'assassinat a Aleix Vidal Quadras.
Yo creo que es importante ver las cosas que han pasado en los últimos tiempos. Un disparo en la cara a un político importante en España. Crímenes sexuales de verdad, no como esto. Y todo eso, yo es que no lo he visto en la tele. Ha durado un cuarto de hora en la tele. En cambio, lo mío fueron dos o tres meses.
Segons Rubiales, la principal beneficiada de la polèmica ha estat Jenny Hermoso, tant econòmicament com per la seva imatge. Per això diu, no descarta denunciar-la per suborn quan s'hagi tancat definitivament el cas.
Fíjate, el otro día me decía un amigo, un especialista en derecho penal, me decía, Luis, deberías de ver si todo lo que está recibiendo ahora, las campanadas, más allá de que haya un pago económico o no, porque hay una cuestión también de imagen, si es una forma de cohecho. Y yo decía, mira, déjame que salga de lo que tengo que salir y ya veremos, ¿no?
Per si algú no ho sap, quan diu de les campanades és que Jennifer Hermoso va ser convidada a les campanades de la Puerta del Sol a la primera televisió espanyola la nit de Cap d'Any. Luis Rubiales ha apuntat que l'acusació d'agressió no se la creu ni Yolanda Díaz, tot i que tem que el jutge no s'atreveixi a arxivar el cas per por de les pressions.
Desde la vicepresidenta del gobierno que empezó con esto presionando, pasando por la fiscal, yo creo que no hay nadie, de verdad, que se crea que esto que ocurrió fue una agresión sexual. ¿Esto significa que el juez lo vaya a archivar? Yo creo que hay muchas presiones y creo que no es fácil. Cualquier juez, quitarse el problema y decir que vaya a juicio.
Segons l'expresident de la Federació Espanyola, tothom té clar que el petó era consentit. De fet, diu que diversos jugadors de la selecció espanyola masculina li van escriure per donar-li suport i li van dir que tot plegat era comèdia.
He hablado con ellos, sobre todo en Navidades, con muchos de ellos que me han escrito, otros me llamaron, incluso el día que se estaba haciendo la rueda de prensa, alguno me estaba escribiendo diciendo que vaya pantomima, ¿no? Y esto es así, entonces pues tengo el cariño de muchos de ellos.
Sobre el polèmic enfrontament entre les jugadores i l'exseleccionador Jorge Vilda,
diu que l'únic que pretenien les jugadores era venjar-se i que fins i tot van fer mal a la família de Bilda.
Me pidieron la destitución, sí. Fue una llamada de Irene Paredes, de Patrick Guijarro y de Alessia Putellas, pero ya eso lo contaré en su momento. Jorge Vilda lo pasó muy mal, su familia lo pasó muy mal. A la mujer de Jorge Vilda, estas mujeres, a la mujer de Jorge Vilda le hicieron la vida imposible. Y han jugado con el dolor de mucha gente. Y no se puede por capricho, porque yo creo que el entrenador no me gusta, que hay que cambiarlo, no.
Y amenaça d'explicar una suposada trobada, atenció, amb Alexia Putellas.
Hombre, claro, que no se sabe. Mira, yo, por ejemplo, dos semanas antes de dar la lista, pues tuve una reunión, fui con Jorge Vilda a Barcelona y nos reunimos con Alexia Putellas.
¿Con qué motivo?
Bueno, pues ya lo contaré cuando llegue el momento, porque ahora te digo, pues hay muchas cosas, pero vamos, que esto es una represalia y que vieron la oportunidad de cortarnos la cabeza a Jorge Vilda y a mí, vamos. Esto no te quema la menor duda.
És molt mesquí, molt, situant el punt de mira amb una futbolista sense voler explicar els motius pels quals t'ha reunit. I hi ha dues frases seguides que diu: ya lo contaré cuando llegue el momento. Com volent amenaçar, per començar, a Alexia Putellas. Càrrec federatiu, president de la Federació Espanyola de Futbol. En aquestes entrevistes, Rubiales també ha parlat de la polèmica per la Supercopa a l'Aràbia Saudita, acusa Javier Tebas i Jaume Roures d'hipòcrites per haver-lo atacat d'entrada i, en canvi, ara, segons ell, estar-se beneficiant d'haver portat el torneig a Aràbia.
Ya vemos la doble moral de alguien que tengo por aquí, ¿no? Que era el país más horrible del mundo y ahora, como es patrocinador de la liga, es fantástico, ¿no? Pero fíjate, mientras que yo estaba y era presidente, pues el canal que dirigía o sobre el que tenía mando Roures era cada día que aquello era tremendo, que cómo podíamos ir, denuncias de Amnistía Internacional. ¿Dónde están ahora las críticas de ese canal? ¿Dónde está Amnistía Internacional?
Per cert, que Luis Rubiales també ha parlat sobre el moment en què el regidor de Vox a Madrid, Javier Ortega Smith, va llançar una ampolla a un diputat de Mas Madrid. D'aquest moment de l'entrevista no hi ha àudio, però la transcripció es pot llegir com Luis Rubiales diu textualment que no hauria de dimitir perquè és evident que té Ortega Smith la sang calenta i que va tenir una reacció humana. Segons Luis Rubiales, ell té aquest caràcter i no es pot defensar més qui provoca que qui reacciona. Un pas més, potser, cap a la candidatura de Luis Rubiales a les eleccions europees per Vox, perquè cada vegada certament sembla que estigui més a prop. Declaracions que ha fet, repetim, OK Diario i el digital també, El Español. 8:37, mentrestant és molt preocupant el que està passant al País Valencià. Les Corts Valencianes han admès a tràmit una proposta que ha presentat un militant de la Falange que demana perseguir qui utilitzi el terme País Valencià. També vol anar contra els qui defensin que el valencià i el català són la mateixa llengua. És una iniciativa legislativa popular que pretén il·legalitzar la denominació País Valencià als mitjans de comunicació, a les empreses o entre particulars, malgrat que està reconeguda, recordem, el preàmbul de l'Estatut d'Autonomia. També demana que cap partit polític, sindicat, mitjà de comunicació o sistema educatiu pugui sostenir la unitat lingüística amb el català, tal com avala àmpliament el món acadèmic i la mateixa Acadèmia Valenciana de la Llengua. Aquesta iniciativa legislativa popular vol que se sancioni qui ho incompleixi i, en el cas dels funcionaris, demana que se'ls suspengui immediatament de les seves funcions. Només per posar alguns exemples de l'absurditat i la gravetat del que es pretén, si s'acabés aprovant, la mesura perseguiria bona part de la societat valenciana, començant pel principal partit de l'oposició, el Partit Socialista del País Valencià. Els sindicats, Comissions Obreres i UGT també fan servir a les seves sigles el terme País Valencià. Entre els impulsors d'aquesta iniciativa hi ha alguns dels principals líders del moviment blavé i líders de l'extrema dreta de València. Això inclou, com dèiem, el candidat del 1982 de la Falange Espanyola, Juan García Santandreu, que va ser un dels impulsors de Vox a València, però que finalment se n'ha va acabar distanciant. L'advocacia de l'Estat reclama 362.000 euros als acusats en la causa del tsunami democràtic. Això pels danys provocats durant les protestes a l'aeroport del Prat. L'advocacia s'ha sumat a les acusacions que ja hi ha en aquesta causa com a acusació particular. I ho ha fet en nom d'Aena i del Consorci de Compensació d'Assegurances. Argumenta el fet de personar-se per la gran quantitat de diners que aquest organisme va haver d'abonar a Aena per cobrir els danys de les protestes al Prat. I encara relacionat amb la branca judicial del procés, el Tribunal Suprem ha ordenat reobrir el cas de filtració de dades de jutges favorables al dret a decidir. Són els noms i les fotografies de 33 jutges
que es van posicionar a favor d'una consulta i que va publicar fa 10 anys el diari La Razón. La causa l'havia tancada a l'Audiència Nacional, però el Tribunal Suprem, com ja havia dit la Justícia Europea, creu que no s'ha investigat prou. Aquest matí estem molt pendents de com arrenquen a partir de les 9 les accions de Grífols a la borsa. Després que ahir la farmacèutica catalana signés un dimarts molt negre. Va caure més d'un 40%, tot i que al final de la sessió va poder aconseguir retallar les pèrdues fins al 25%. Malgrat aquesta remuntada final, l'IBEX 35 va viure ahir, sens dubte, la pitjor batacada dels últims 3 mesos. Ha estat, de fet, l'índex bursari de tota Europa que més ha caigut a les últimes 24 hores. És, sens dubte, la notícia econòmica que tenim més rellevant de les últimes hores, no només a Catalunya, sinó també, atenció, a nivell internacional, perquè la prova és que aquest matí la notícia de la caiguda de Grífols és una de les més llegides a Bloomberg, que no oblidem que és un dels mitjans econòmics de referència arreu del món. L'origen és l'informe d'aquest fons voltor nord-americà anomenat Gotham City Research, que qüestiona els comptes de la farmacèutica catalana. La Comissió Nacional del Mercat de Valors diu que ho està estudiant. De moment, el que fa és avisar que no es pot posar en dubte la totalitat dels comptes de la companyia catalana, però tampoc obviar l'informe de Gotham. Avui, Grífols ha convocat una conferència amb els inversors per intentar capgirar aquesta situació. Informa Montse Martí.
El president de la Comissió del Mercat de Valors, Rodrigo Bonaventura, ha confirmat que estan estudiant ja l'informe i que els resultats no se sabran de seguida, perquè diu que cal temps per analitzar-ho.
La CNMV lo que va a hacer es ejercer sus competencias para aclarar la situación. Lógicamente no tienen sentido ni poner en duda la integridad de las cuentas auditadas de Grifols, ni tampoco ignorar la información que se ha publicado esta mañana. No les quepa ninguna duda de que la CNMV va a ejercer sus competencias para esclarecer la situación de que se trata.
En un segon comunicat ahir la tarda, la multinacional catalana va tornar a negar les acusacions de Gotham Research. Grífols diu que no entén la interpretació que fa el fons nord-americà de la seva situació financera perquè totes les transaccions en qüestió des del 2018 estan registrades en els llibres de la companyia i els seus comptes públics, i assegura que l'objectiu de les acusacions només és especular amb el preu de les accions.
Gotham Research és una companyia que fa informes d'empreses que creu que estan falsejant, inflant o mentint sobre els seus comptes. De fet, ahir, mentre la farmacèutica Grífols perdia més de 2.000 milions d'euros, aquesta firma nord-americana, què feia? Doncs embutxacar-se una vintena. Montse.
El seu fundador va batejar aquesta companyia amb el nom de la ciutat de Batman per la seva afició als còmics i superherois i perquè defensa que el seu objectiu és fer justícia i destapar irregularitats. Aquesta empresa, Gotham Research, però, és un fons d'inversió baixista que obté guanys apostant que les accions de determinades empreses baixaran. Gotham mateix reconeix en l'informe que té un conflicte d'interessos perquè amb aquesta caiguda borsa de Grífols no obtindran guanys econòmics. Assegura, però, que les dades que donen a l'informe són objectives.
Aquest conflicte d'interessos, que ara comentava la Montse, s'explica pel fet que Gotham City va vendre's les participacions que tenia a Grífols a través d'una altra empresa, carai, poques hores abans de publicar aquest informe. És a dir, conscients que aquest informe podria fer molt mal a l'empresa, va desprendre's de les accions, de totes les seves accions, quan estaven en el valor més alt, just abans de la caiguda. De fet, el president Pere Aragonès s'ha posat en contacte amb la direcció de Grífols per saber de primera mà què està passant a l'empresa catalana i des del govern demanen prudència abans de poder treure conclusions que poden ser precipitades. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el món a RAC1, la cap d'economia de la CNN i col·laboradora del programa, Laura Pous.
Grífols és l'última víctima de Gotham City, que fa 10 anys va publicar un informe demolidor sobre una tecnològica espanyola que va passar d'empresa exemplar a perdre més d'un 60% en borsa en 2 dies i va acabar en fallida. La multinacional catalana fa temps que arrossega un elevat deute que semblava controlat, però ara l'acusen de tenir-ne el doble del que admet, de manipular els números i de valdre simplement 0. Grífols nega rotundament cap mena d'irregularitat i reitera que està supervisada i auditada del dret i del revés aquí i als Estats Units. I ho té clar, les acusacions només pretenen inundar de beneficis aquest fons que precisament es forra com més es desplomi la multinacional catalana. Ara s'obre una investigació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, però portarà temps, i els inversors i la paciència no solen ser massa amics. Quan parlem de mercats, ja ho saben, la paraula clau sempre és la mateixa, confiança. Aconseguirà Grífols calmar els accionistes amb les explicacions que ha donat fins ara i evitar una espiral que la segueixi desplomant a borsa? Avui els parquets ho veurem. Nova jornada de vertigen.
Pràcticament 3:15, l'onada de virus respiratoris continua disparada i no hi ha manera que la corba comenci a doblegar-se. Els casos de grip, per exemple, s'han duplicat. En una setmana, els números fan impressió. Només des del 10 de gener, els CAP han detectat 15.000 nous contagis, gairebé 2.000 nous cada dia. És una autèntica allau d'infeccions que tensiona els hospitals. Ara, ahir us explicàvem el cas de l'Hospital de Palamós, que ha decidit anul·lar les operacions no urgents per poder atendre els malalts, però no és l'únic que es troba en una situació similar. Malgrat que el Departament de Salut continua negant que hi hagi risc de col·lapse, RAC1 s'ha posat en contacte amb diversos hospitals de Catalunya i ha comprovat que, efectivament, estan al límit de la saturació, si no és que estiguin ja directament saturats. L'Hospital del Mar, a Barcelona, o el Municipal de Badalona. En aquests dos centres ja s'han hagut d'ajornar una quarantena d'operacions per destinar més recursos a les urgències, i ni així aconsegueixen descongestionar-les. Per exemple, ahir a la tarda, a l'Hospital del Mar, hi havia una seixantena de pacients que feia més de 24 hores que estaven a urgències esperant l'ingrés. Això, en una entrevista al 9C de RAC1, el delegat sindical de la Federació de Treballadors de Catalunya, al Mar, Xavi Tarragón, llançava aquest crit d'alerta.
Hem arribat a tenir moltes situacions en les que els tècnics d'ambulàncies s'han quedat retinguts allà al servei d'urgències perquè no podien deixar els pacients degut a que ja no teníem espais gairebé ni camilles on poder deixar els pacients, amb tots els inconvenients que això suposa, tant per professionals com per als, evidentment, pels, i principalment pels usuaris de la sanitat de Catalunya.
Però l'Hospital del Mar no és l'únic que està tocat al límit. El metge d'urgències a l'Arnau de Vilanova de Lleida, José Ángel Montañés, i l'anestesiòloga del Trueta de Girona, Núria Estanyol, també parlen de col·lapse.
La presión asistencial día a día pues es tremenda. Supone tener el hospital completamente lleno, todas las camas ocupadas al 100%.
Des del 18 de desembre es pot dir que està col·lapsat el servei d'urgències del Trueta. Tot l'hospital, tot i que té tots els llits oberts, està ple de pacients. Hi ha dificultats per ubicar els pacients crítics i semicrítics.
Tots els metges consultats per RAC1 expliquen el mateix, els falta personal i no disposen de prou espai per poder atendre l'allau de pacients que arriben aquests dies amb quadres respiratoris. Hi ha parlat l'Anna Salvador.
Sanitaris d'hospitals com el Sant Joan de Déu de Sant Boi o el de Mataró fa setmanes que tenen molta càrrega de feina, fins al punt que diuen que no hi ha espai pels pacients. Ho han explicat a RAC1 els metges d'urgències dels dos centres i membres del sindicat, Francisco Castro i Jordi Cruz.
Diuen, ens arriba un nou pacient greu i tenim molt difícil perquè no tenim on visitar-lo, perquè tenim tot ocupat, tots els boxos, tots els passadissos, una situació molt, en la que és molt difícil treballar.
Hem tingut que habilitar passadissos i puestos que, evidentment, la qualitat i atenció als pacients no és molt la correcta.
Per això, molts hospitals han hagut d'ampliar llits, personal o ajornar algunes operacions que requereixen ingrés hospitalari. És el cas de l'Hospital de Terrassa, ho explica a RAC1 el director de l'àmbit del malalt crític i urgent, Alfons Arizmendi.
Ampliar espais en l'hospital per poder encabir aquests pacients. Hem ampliat llits de la unitat de cures intensives. El que s'intenta és no deixar d'operar la gent, simplement doncs, modificant una mica les dates en les que s'intervindran els que sí que d'entrada han d'ingressar als hospitals.
Els sanitaris expliquen que la situació no es pot comparar amb la pandèmia, però que és greu.
Però, malgrat les crides d'alerta del personal sanitari, el departament es nega a acceptar que la situació sigui de col·lapse i només admet que hi ha casos concrets. Ho reiterava ahir en roda de premsa el conseller de Salut, Manel Balcells.
A dia d'avui això està passant en un parell d'hospitals i en poques casos. En tot cas, si cal, es farà, si és necessari, però no és una situació generalitzada, sinó que sí que passa en un parell d'hospitals que s'han hagut de suspendre algunes intervencions programades i que es desplaçaran per més endavant.
En aquest context tan complicat, demà arrenca a tot Catalunya la marató de donació de sang. Durant les festes de Nadal, atenció, les donacions baixen un 20%. I ara mateix el Banc de Sang compta amb reserves només per 5 dies. Atenta la companyia, només per 5 dies. Malgrat l'onada de grip, l'objectiu és arribar a les 10.000 donacions des de demà i fins al pròxim dia 19 de gener. Té més dades el Benet Iñigo.
Què ha passat la grip, la Covid i altres infeccions respiratòries els últims dies no pot donar sang. I tenint en compte que aquest any el pic de contagi s'ha enfilat ben amunt, això resta possibles donants. La directora del Banc de Sang, Anna Millán, confia en tot cas que la resta sí que faci el pas, justament perquè l'augment d'ingressos als hospitals pot fer créixer la demanda.
Quan tens la grip o estàs constipat no pots donar sang, amb la qual podem tenir aquest efecte, però justament ara és quan necessitem que la gent que estigui bé de salut s'acosti als hospitals, perquè és ara quan necessitem.
Les persones vacunades, en canvi, sí que poden anar a donar sang. Ja sigui presentant-se espontàniament a un dels 80 punts que s'instal·laran arreu de Catalunya o bé reservant hora a través de la web del banc. Al llarg de l'any, 70.000 catalans necessitaran transfusions de sang, de manera que caldran unes 260.000 donacions.
8:49 minuts, d'aquí uns moments parlem del que va passar en aquest pis d'Horta a Barcelona, on hi va haver probablement un cas de violència vicària. Parlem també de la barbaritat que li han fet a David López, el jugador del Girona, i de retruc al Girona, i ens anem cap a Riad. Ah, i un altre cinema que tanca a Catalunya, i a més un dels clàssics, el Comèdia de Barcelona.
Jo no separo la brossa, em fa mandra.
Què dius?
Doncs nosaltres cuidem els clients reutilitzant i separant tots els envasos.
Tu no recicles ampolles, pots i flascons de vidre a casa?
Doncs no. I tu?
Esclar, reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de vidre, ampolles, pots i flascons al contenidor verd o al cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
A vegades duplicar les coses és estrany. I a vegades és increïble, com el doble estalvi de la sirena. Perquè fins al 24 de gener tens superdescomptes de fins al 70% en segones unitats. I a més, et retornem fins a 25 euros de l'import de les teves compres amb vols descompte. Condicions a la sirena.es.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
9 minuts i les 9 en punt de matí. Continuem els apunts aquí al Monarracú. Els Mossos cada cop tenen més coll avall que la mort dilluns de dues criatures de 7 i 10 anys i son pare en un pis del Passeig Universal d'Horta, a Barcelona, és un cas de violència vicària. La principal hipòtesi amb què treballa la policia és que l'home va matar els dos fills i després es va suïcidar. Avui la Vanguardia en dona més detalls. Segons les primeres informacions policials, el pare va utilitzar un braser de carbó per matar les dues criatures. L'home va precintar totes les sortides d'aire de la casa amb draps i una catifa i va deixar el braser encès durant tota la nit. Durant tots tres van morir pel monòxid de carboni de les combustions. Recordant que el presumpte assassí estava separat, que va dir a l'exdona que l'endemà portaria les criatures a l'escola i que quan no ho va fer, ella va denunciar la desaparició. Parlant de violència vicària, a Sueca, a València, l'acusat de matar un fill d'11 anys ha explicat que el va assassinar ganivetades mentre la mare era al telèfon. Diu que ho va fer perquè el nen era el que la seva exparella més estimava en aquest món i que no ho hauria fet si ella no li hagués demanat el divorci. La crisi pel vessament de pèl·lets a la costa gallega s'agreuja. Ara ja s'han detectat aquests microplàstics a platges d'Astúries, de Cantàbria i fins i tot de França. Per tot plegat, Astúries ha elevat l'alerta per contaminació de l'aigua marina, ho ha fet sense posar pegues i sense protestar, a diferència de Galícia. El president asturià, Adrián Barbón, reconeixia a la cadena SER que no sap si tots aquests plàstics poden afectar la salut de la població i per això va afanyar-se a demanar l'ajuda del govern d'Espanya.
¿Esto puede afectar la cadena alimentaria?
Bueno, esa es una duda que nosotros tenemos, ¿no? Y una duda razonable que todos tenemos y que, bueno, esperemos que no sea así, pero por lo pronto lo mejor es eliminarlo. Yo lo que sí sé es que cuanto antes actuáramos primero, mejor.
I poca estona després que el govern asturià agafés el bou per les banyes, també ho va fer el de Galícia. Després d'uns dies negant la necessitat de lavar l'alerta, el president de Galícia, Alfonso Rueda, baixava del burro.
Sí, es necesaria a declaración de un nivel intermedio no cangal para facelo, facémolo sin ningún problema, o que se trata de solucionar esta cuestión, por lo tanto nos farémoslo, desde luego, sin ningún problema, sin ninguna duda, pero actuación normaria corresponde al gobierno central, se fai falta esa declaración.
Rueda va criticar que sigui necessari activar el nivell 2 d'alerta per poder rebre l'assistència de la Moncloa i va assegurar que si l'afectada fos Catalunya, no li haurien demanat tants requisits per ajudar-la. Torni!
El Girona es fa creus de la sanció de 4 partits de David López per acusar l'àrbitre Ortiz Arias d'increpar-lo, però no té previst recórrer-la. El comitè de disciplina s'ha esperat 2 mesos i mig a posicionar-se i ha estat implacable amb un càstig desproporcionadíssim que justifica dient que David López va creuar els límits de la llibertat d'expressió. El central del Girona ja es va disculpar fa temps amb Ortiz Arias perquè el comitè d'àrbitres li va exigir, però tot i això es veu obligat a empassar-se una sanció de 4 partits. És a dir, gairebé li dius, agenolla't, demana perdó i encara et fotrem un calbot i et fotrem 4 partits. La part positiva pel Girona és que David López està recuperant d'una lesió i que, per tant, no els afectarà gaire aquesta sanció esperpèntica. Precisament per això, segur que el Girona no vol entrar en conflictes i no vol recórrer la decisió. A tot estirar, el central es perdria uns hipotètics quarts de final de la Copa. Tot ve d'unes declaracions de David López sobre Ortiz Arias a la mitja part del partit contra l'Almeria de la primera volta.
Pero la mala educación y la prepotencia, yo creo que todos los jugadores de primera división estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta el respeto, te insulta, quiero decir. Tienes que intentar de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo.
Doncs bé, el president del comitè d'àrbitres, Luis Medina Cantalejo, ja s'ha mullat sobre la qüestió i ha dit que va revisar els àudios i el que la versió del jugador diu és que no té ni cap ni peus. Aquesta nit a la COPE.
Te puedo garantizar que al comité de árbitros y a su presidente, que soy yo, no nos gusta que a un jugador se le sancione con 4 partidos ni con 5 por cuestiones de este tipo. Aquello parecía que estaba ensayado. Tal fue el nivel de educación con el que se trataron, pero evidentemente, si el árbitro hubiera insultado a David, te garantizo que el árbitro no tiene 4 partidos. El árbitro está expulsado de la organización.
Em costa molt de creure que un jugador a la mitja part d'un partit s'inventa una història com aquesta. O sigui, s'ha de tenir molta imaginació i molta mala llet per fer-ho. Tanta com la de Medina Cantalejo dient que ha vist les imatges i que no, que van ser tractats amb, en fi, que és tot comèdia i que és tot teatre. Així acabarem amb una cosa que esperem que s'acabi d'una punyetera vegada, que és amb aquestes entrevistes absurdes a la mitja part del partit. Que no tenen ni solta ni volta, perquè l'únic que aconsegueix és que els jugadors hagin d'aturar-se en lloc d'anar al vestidor, que és on volen anar, després de 45 minuts de partit, i que hagin d'atendre uns micròfons i dir banalitats. I que si no diuen banalitats, surten com aquestes que els hi poden caure una sanció. Però el més curiós de tot plegat és que uns dies després de les declaracions de David López, Sergio Ramos en va fer unes pràcticament calcades sobre el mateix àrbitre, Miguel Ángel Ortiz Arias. I aquí ningú va sancionar Sergio Ramos. Escolteu.
El árbitro es una persona distante que, si le preguntas a ciertos jugadores, habla con una prepotencia fuera de lugar siendo un árbitro, y eso obviamente a nosotros no nos gusta. Al final te encuentras opiniones, palabras que están fuera de lugar, que porque tengas una posición de poder hacer lo que quieras, yo creo que debemos de mantener siempre el máximo respeto.
Avui els diaris de Girona es resignen amb tot plegat. Informa Albert Pedrol.
El diari de Girona, Marc Brugués, escriu que el comitè de disciplina ha estat implacable amb David López, que ha interpretat que el central va traspassar els límits de la llibertat d'expressió i afegeix que li podrien haver caigut encara més partits si no s'hagués penedit públicament. L'esportiu titula amb duresa i retard i Arnau Madrià afegeix que el comitè no ha estat benèvol en un capítol que semblava oblidat. I mentrestant, Mundo Deportivo resumeix la sanció com una garrotada al Girona i al jugador, mentre que el diari Esport conclou que el càstig és directament dur.
La COPE, per cert, que Medina Cantalejo també li han preguntat sobre els reportatges que fa habitualment Real Madrid Televisión per coaccionar els àrbitres, però ha mirat cap a un altre cantó i diu que prefereix no fer-ne cap cas.
No me interesa mucho lo que publican, ¿no? El momento que ya empiezas a sacar a un árbitro de primera división y le sacas jugadas de cuando arbitraba el Castilla, no comparto ese criterio, pero repito, no sé lo que han dicho, no sé lo que opinan.
El comitè d'àrbitres insisteix que no pot sancionar Real Madrid Televisió perquè és un mitjà de comunicació, encara que pengi directament del club que presideix Florentino Pérez. Déu-n'hi-do, és a dir, pot sancionar David López per criticar els àrbitres, però no pot castigar a un club que té una televisió que insulta i que penalitza els àrbitres cada setmana. És molt curiós. Escoltem el comentari que signa el periodista, director del Superesports i col·laborador del món a RAC1, Xavi Puig.
El problema del Girona és no tenir una televisió de club. El problema del Girona és no tenir Girona Futbol Club Televisió. Allà David López hauria pogut posar veu en off en un vídeo menystenint, gairebé insultant i fins i tot amenaçant Ortiz Arias i aquí pau i després glòria. Han passat 2 mesos i mig. Encara no eren ni fires a Girona. 2 mesos i mig per decidir que potser la brometa del Girona allà dalt de tot, líder o colíder de primera, ja no fa tanta gràcia. 2 mesos i mig per reflexionar i decidir que ja va sent hora que el Girona sàpiga qui mana en aquest món del futbol. 2 mesos i mig per constatar que la llei mordassa esportiva també existeix. El triomf de la impunitat arbitral. 4 partits tot i la baixada de pantalons de David López demanant disculpes. Imagineu-vos si arriba a mantenir-se ferm en la seva posició. L'haguessin arrestat i tancat fins que s'acabés el campionat. El problema de no tenir una tele. Quina barra.
Ai, Déu. Gràcies, Xavi Puig. Per cert, el Madrid ja fa 2 dies que posa pressió sobre l'àrbitre que avui xiularà la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. El partit és a les 8 del vespre, el podreu seguir en directe aquí a RAC1 i demà serà el torn pel Barça que s'enfrontarà a l'Osasuna, també a les 8 i, òbviament, també aquí a RAC1. Els de Xavi Hernández van arribar ahir a la nit a l'Aràbia Saudita amb Pedri, Joao Cancelo i Íñigo Martínez, tot i que cap dels tres té l'alta mèdica. Enviada especial de RAC1 a Riad, Marta Ramon.
El Barça es llevarà avui a Riad sense ambient de Supercopa. La ciutat viu aliena a la competició i ahir l'equip...